So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més. Això és Temps Ombrívol. Fem-vos companyia aquí, com cada dilluns, d'11 a 12 de la nit, al vostre programa de les mogudes rares i de la música super estranya. Jo sé que sou fans i fanes. Si no sentiu el programa en directe, doncs llavors és que és dissabte i diumenge i esteu sentint la repetició del programa de 6 a 7 de la tarda, però no passa res, no passa res, o potser la veu sentir dilluns i la torneu a sentir ara, sí. Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio! Amb un servidor, el Dani Castillo.
Duh.
En fi, què tal? Com ha anat la setmana? Bé? Sí, esteu contentes, contents dels vostres resultats setmanals? Si no és així, no us preocupeu. Ara comença una altra setmana i, per tant, podeu millorar com a persones.
Duh.
Vinga, deixem-vos ja de tonteries. Anem a l'ascensor i m'acompanyeu a les dependències de l'emissora. Endavant, si us plau. Tireu per aquí, per aquí, per aquí. Aquí tenim l'ascensor, anem a picar el botó. Ara, ja el tenim. Bueno, enre, vigila, que és una mica antic. No t'agafi el peu, que si no te'l talla per la meitat, eh? Val, aquí, vinga. Passa tu, tu i tu. Ja està, no hi cabem més. Tu t'esperes i després ja baixaràs. Apa, vinga, sobe. Bueno, què tal la setmana? Rasca, eh, avui? Ha començat el fred xungo d'hivern, ja ho deia, la setmana dels barbuts, que sempre és quan arriba la rasca interessant. Neu per tot arreu, ventades, onades gegants, i vigileu, que ja veieu que ens hem d'abrigar ben abrigadets. Som-hi! Vinga, passem, tira. Dóna-li els llums, si us plau. Ara, molt bé. Vinga, tira, 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 tira. L'actualitat fa por. I tant que fa por, fixeu-vos, com a primera notícia porto una cosa esgarrifosa. Una família aterrida per una nina posseïda, la tiren i torna a casa. Ara imagineu-vos el tema, o sigui, teniu una nina a casa amb la qual jugueu vosaltres, o les vostres filles, o els vostres fills, o els vostres avis, vés a saber. I resulta que aquesta nina doncs, actua per, doncs, com si tingués personalitat pròpia, actua com si fos una persona, diguem-ho així. I no parlo de que només es dediqui a cantar quan apretes el botó, sinó que sense apretar el botó ja canta ella per si soleta. I no només això, sinó que doncs, apareix quan menys tu esperes, sense que tu l'hagis posat allà ni ningú l'hagi tocat. Estem parlant d'Elsa, la nina posseïda. La família d'Emily Madonia, de Houston, de Texas, Estats Units, va rebre una nina, Elsa, la protagonista de Frozen, el Nadal del 2013, i durant els primers anys va fer exactament el que se suposava que havia de fer la nina, repetir part del diàleg de la pel·lícula i cridar molt, 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 molt Let it go. Let it go constantment, doncs quan algú pressionava el botó, ubicat al seu collaret, ella feia Let it go, let it go, i fins aquí tot normal. Val, d'acord, molt bé. Però poc després la nina va començar a parlar en anglès i en espanyol, el que semblava estrany perquè no tenia cap interruptor per canviar l'idioma. Aquí ja comença la cosa a ser una mica estranya, però bueno, fins aquí pots pensar, va, no hi ha botó, però sí que potser han fet servir el mateix programa que porta dins, tant per terres angleses com per terres en les quals es parla doncs, castellà. Bueno, fins aquí més o menys dius, va, fins aquí passa. Crec que el més estrany de tot és que després començava a cantar quan se li apagava l'interruptor d'encesa, és a dir, que tu la tenies apagada i la nina tot i així continuava cantant. Bé, aquí hi ha cosa rara, eh? Cosa rara, rara, rara. La família va decidir que potser hi havia alguna cosa estranya a la nina i van prendre la decisió de llançar-la a les escombraries directament. Aquesta nina fa mal rotllo, per tant, la llancem a les escombraries. Diversos dies després, Elsa va aparèixer dins d'un banc de fusta a la sala d'estar. Mal rotllo. Si jo estic a casa meva, he llençat una nina fa 3 dies i de cop i volta la veig allà un altre cop, bueno, sí, és veritat que el primer que faig és anar als nens i preguntar, escolteu, heu agafat la nina de les escombraries i l'heu tornat a ficar a casa? El pitjor és quan els nens juren i perjuren que no, que ells no l'han tocat, que no l'han posat allà. Van prendre la decisió d'embolicar-la en una bossa d'escombraries, és a dir, que ara l'emboliquen perquè la nina no es pugui moure, i la col·loquen dins d'una altra bossa d'escombraries, un parell de bosses, i la col·loquen al fons de l'abocador, sota d'un munt d'altres bosses d'escombraries i d'altres escombraries. La porten a fora, s'assegura la família de que l'escombriaire la recull i se l'emporta, i durant uns dies doncs, la família surt de la ciutat en plan vacances. Quan tornen, la nina maleïda estava al pati de casa i es tractava de la mateixa Elsa perquè la seva filla havia colorit les seves extremitats de plàstic amb retoladors. Quin mal rotllo, quin mal rotllo. Les reaccions al cas no s'han fet esperar i alguns experts asseguren que aquest no és el comportament típic d'una nina embruixada. Sembla més aviat que podria ser un esperit pertorbat o possiblement una entitat negativa. La Kat Blowers, una experta que investiga articles embruixats, va dir que la majoria dels objectes embruixats estan habitats per ànimes mortes que s'aferren possiblement perquè tenen algun tipus de tema pendent aquí al regne terrenal. Aquesta nina Elsa té una entitat adjunta que necessita ajuda perquè l'esperit interior s'aferra a la vida amb l'esperança que algú segueixi estimant i mostrant la seva atenció, o bé l'esperit està buscant algú que pugui ajudar-lo a creuar a l'altre món. El pitjor de tot és que aquest esperit, imagineu-vos, podria ser un dimoni, una entitat veritablement negativa, de manera que necessitaria aquesta família la protecció doncs, davant d'aquesta maledicció, per dir-ho així. En fi, vigileu molt les joguines que entreu a casa, vigileu molt les nines, els ninots, els playmobils que teniu per casa, perquè podrien començar a actuar amb voluntat pròpia i és molt, molt, molt desagradable. I aquesta setmana la nostra música d'acompanyament del programa ve molt rara, per dir-ho així. He portat un personatxot que ens arriba directament del Brasil. Estic parlant de Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, de nom Ney Pereira de Sousa, conegut com Ney Mato Grosso. Nascut l'1 d'agost de 1941 a Bela Vista, Mato Grosso do Sul. És un cantant brasiler que es distingeix per la seva... no sé com dir-ho... rar contra, com una veu rara que és coneguda com contratenor. Va ser classificat per la revista Rolling Stone com el tercer més gran cantant brasiler de tots els temps. Mato Grosso es va allistar a la Força Aèria Brasilera amb 17 anys, després, més tard, va ser traslladat a Brasília i al cap d'uns mesos Mato Grosso va començar a cantar en un quartet vocal, actuant en festivals universitaris per tot el Brasil, amb l'esperança de convertir-se en actor escènic. Ney es va traslladar a Rio de Janeiro el 1966, on va viure com un hippie i va acabar doncs, trobant-se venent arts i manualitats. El 1971 es va traslladar a São Paulo, adoptant el nom artístic de Ney Mato Grosso, i es va unir al grup de glam rock Secos e Molados, que en menys de 18 mesos es va convertir en un fenomen, venent un milió de discos. Dotat d'una veu contratenor única i una sorprenent presència escènica, la carrera de Ney va augmentar. Mato Grosso va ser el cantant i intèrpret del grup Secos e Molados, com hem dit. Un dels moments més interessants de la seva música, de la seva carrera musical, va ser quan va gravar el videoclip Flores Atrás, al 1974, on Mato Grosso interpreta el paper d'un personatge hipersensual en un escenari similar a l'espai. Mato Grosso va convertir la seva fisonomia i la seva andròmica masculina en una fita de contracultura durant els anys més intensament repressius dels militars al Brasil. Després de la divisió del grup Secos e Molados, Ney va proseguir amb èxit una carrera en solitari al Brasil i a l'estranger, obtenint diversos discos Gold i Platinum. Anem a sentir doncs, un tema d'aquest personatge, del Ney Mato Grosso, un tema que es diu Corsario. És un tema llarguet, és del primer disc que treu en solitari el Ney Mato Grosso. Anem a sentir-lo perquè no té desperdici, és un personatge realment estrany. Ja us dic, està molt lligat al glam rock, però en aquest cas, el del primer disc, en podem treure alguns temes que encara arrosseguen la psicodèlia dels anys 60 i de tota aquella moguda hippie de la qual ell va participar. Corsario, Ney Mato Grosso, endavant!
Grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio e o calor. arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por fora do mar, meu coração tropical partirá. E buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu
seguim aquí amb tots vosaltres, aquí a Canal 20 Ràdio, un servidor el Dani Castillo, esteu escoltant Temps Ombrívol, el vostre programa de les mogudes rares, com cada dilluns d'11 a 12 a la nit, i recorda, si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges de 6 a 7 de la tarda, Temps Ombrívol a Canal 20 Ràdio. a buscar per tu ara coses rares que passen al món. Investigadors diuen que una antiga pedra rúnica va predir l'actual canvi climàtic i l'imminent apocalipsis. És a dir, que ja fa molts i molts segles que tot el que està passant ara, doncs aquest canvi climàtic que ens porta pluges bestials, ventades brutals, ja ho sabien des de fa molts segles i ho tenim recollit en aquesta pedrota, en aquesta antiga pedra rúnica. Doncs sí, la crisi climàtica i el Ragnarok. Recordeu aquest Ragnarok que vindria a ser l'apocalipsi dels vikings, perquè m'entengueu. Sembla que ja estava associat i recollit en aquestes antigues pedres. Els investigadors suecs creuen que una de les pedres rúniques més famoses del món va ser erigida pels vikings com una advertència per a un nou Fimbul Winter, el llarg hivern, i primera de les catàstrofes que anuncia doncs, aquest Ragnarok del que parlàvem, aquest apocalipsi viking Ragnarok. La pedra de Rock, erigida al segle IX, prop de l'estany Vättern, al centre-sud de Suècia, té la inscripció rúnica més llarga del món, amb més de 700 runes que cobreixen el seu 5 costats. Es creu que es va erigir en un monument o un fill mort, però el significat exacte del text segueix sent difícil, ja que falten algunes parts i conté diferents formes d'escriptura. La pedra fa referències als actes heroics de Teodoric, que alguns experts creuen que, pel que fa a Teodoric, podria ser Teodoric el Gran, rei dels ostrogots i un dels governants més poderosos de tots dels seus temps. Els investigadors de tres universitats sueques ara creuen que les inscripcions fan al·lusió a un període imminent d'hivern extrem, ja que la persona que va aixecar la pedra va intentar posar la mort del seu fill en una perspectiva molt més àmplia. La inscripció tracta d'una ansietat provocada per la mort d'un fill i la por a una nova crisi climàtica semblant a la catastròfica després del 536. Això és el que han escrit els investigadors, que també creuen que la crisi del segle VI va ser causada per una sèrie d'erupcions volcàniques que van influir dramàticament en el clima amb temperatures mitjanes més baixes, pèrdua de cultius i la conseqüent fam i extincions massives. S'ha estimat que, com a resultat, la població de la península escandinava va disminuir com a mínim un 50%, de manera que aquests esdeveniments podrien haver-se transmès i fins i tot influït en la mitologia. La nova interpretació es basa en un enfocament col·laboratiu entre investigadors de diferents disciplines, inclosa la filologia, l'arqueologia i la història de la religió. Els passatges de la roca suggereixen que el text es refereix a batalles de més de 100 anys, però els investigadors suggereixen que podria estar parlant d'un tipus diferent de batalla: el conflicte entre la llum i la foscor, la calor i el fred, la vida i la mort. També esmenten una sèrie d'esdeveniments descrits en el text que són extremadament sinistres. Són molts els que creuen que aquesta nova interpretació de la pedra runa viking està proporcionant noves idees que demostra com la por al canvi climàtic va influir enormement en la visió i cultura del món viking. A més, la pedra demostra que els vikings eren profundament conscients de la fragilitat de la seva societat i el seu món. Potser és així, potser els vikings ja sabien que tard o d'hora arribaria un altre moment culminant per la, diguem-ho així, pel seu Ragnarok, no? Per la idea del seu apocalipsi. Si és veritat que comença el Ragnarok amb el canvi climàtic que ara estem passant, doncs bueno, pues res, què farem, no? Què farem? Viure la vida els últims anys que ens queden, sí o no? Esteu d'acord o no amb mi? Ai, mare meva, mare meva. I seguim, perquè apareixen el que es coneix amb el nom de banyes de diable sobre el golf Pèrsic. És un altre senyal apocalíptica. Déu-n'hi-do com estem avui de carregats, eh? Amb temes d'apocalipsi de tot tipus. En aquest cas parlem de les banyes del diable. Elias Chasiotis, quin nom, havia decidit immortalitzar l'eclipsi solar del 26 de desembre mentre estava de vacances al Wakrak, a Qatar, i sabia que a l'alba tenia l'oportunitat de fotografiar un fenomen encara molt més rar, un eclipsi solar combinat amb l'efecte de miratge de duplicitat de llum que es veuen a prop de la superfície de l'oceà. Esperava que els efectes òptics com un miratge inferior fossin visibles i, segons les seves paraules, diu, vaig tenir la sort de capturar. Elias va declarar que l'estrany fenomen similar a les banyes del diable sobre l'oceà es diu Fata Morgana i passa quan els raigs del sol, del llum, es dobleguen quan passen a través de capes d'aire de diferents temperatures. Porta el nom de la fatillera artúrica Morgana li Fay, perquè antigament es creia que els miratges eren castells creats per les bruixes que volien atreure els mariners a la seva mort. Segons les paraules d'Elias, diu, em preocupava que res sortís de l'eclipsi. No obstant això, quan el sol finalment va començar a sortir, semblaven dues peces separades, una mena de banyes vermelles que perforaven el mar. Aviat va prendre la forma d'una mitja lluna amb l'anomenat efecte de miratge inferior, el gerro etrusc visible. A causa de la seva forma, el fenomen va ser anomenat l'alba maligna. El fotògraf professional, que sens dubte, segons les seves paraules, diu que sens dubte era l'alba més impressionant que havia vist en la seva vida. Després que sortís el sol sobre l'horitzó, va poder veure en forma de mitja lluna darrere dels núvols amb un avió que passava per davant. No obstant això, són molts els que estan d'acord amb l'explicació d'Elias a mesura que el conflicte de l'Orient Mitjà s'ha intensificat i els desastres naturals estan destruint part del nostre món. Són molts els que creuen que estem assistint a la fi dels temps i les banyes del diable és un altre senyal més. Es basen en l'imant ocult L'imant ocult o el dotzer imant juga un paper dominant en una forma específica de la teologia islàmica xiïta, anomenada tuelverisme, que resulta ser el principal sistema de creences de lideratge de l'Iran, el xiisme. Hi ha la creença messiànica que a la fi dels dies l'imant ocult o el dotzer imant apareixerà enmig d'un escenari apocalíptic violent que es desenvoluparà en un camp de batalla atacat amb sang d'infidels. Bueno, en fi, cosetes d'aquestes. Si hi ha guerra amb l'Iran, la producció i el transport de petroli es veurien afectats. L'economia global s'ensorraria, el caos s'apoderaria de les principals ciutats de tot el món a causa de la imperiosa necessitat del petroli. Sens dubte, es tractaria del veritable Armageddon o el Ragnarok del qual parlàvem en la notícia anterior. Són molts els psíquics i vidents que van predir la fi dels temps en 2020, però sembla ser que totes aquestes profecies ja s'estan complint. En fi, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Anem a relaxar-nos amb una miqueta més de Mato Grosso, sí. En aquest cas, un dels temes més coneguts del primer disc en solitari de Ney Mato Grosso, L'Homen de Neandertal. Endavant, Ney Mato Grosso. Yeah.
Eu sou o homem de Neandertal. Catando caramujo na beira, aramujo na beira, aramujo na beira do rio, na beira.
Seguim aquí amb tots vosaltres a Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo, com cada dilluns d'11 a 12 a la nit. I recorda que si és dissabte o diumenge, que estàs sentint la repetició del programa, de 6 a 7 de la tarda, Temps Ombrívol, a Canal 20 Ràdio. I seguim amb les nostres begudes rares, perquè fixeu-vos, científics creen xenobots. Els primers robots vius del món! Aquests xenobots sembla que un equip d'investigadors ha agafat cèl·lules d'embrions de granota i les ha convertit en una màquina que pot programar-se per funcionar com ho desitgin. És la primera vegada que la humanitat ha pogut crear màquines completament biològiques des de zero. Segons els científics de la Universitat de Vermont, aquesta creació es permetria inserir els petits xenobots per transportar medicaments a l'interior del cos d'un pacient o netejar la contaminació dels oceans. Segons els científics, també poden curar-se a si mateixos si estan danyats. Aquestes són màquines vivents noves, diu Joshua Bongard, l'expert de la Universitat de Vermont, que va codirigir la nova investigació, segons recull The Independent. No sóc un robot tradicional ni una espècie d'animal coneguda. És una nova classe d'artefactes, un organisme viu, programable. Les noves criatures van ser dissenyades usant un superordinador i després construïdes per biòlegs. Ara podrien usar-se per a una varietat de propòsits diferents. Es poden imaginar moltes aplicacions útils d'aquests robots vius que altres màquines no poden fer, com per exemple buscar compostos degradables o contaminació radioactiva, recollir microplàstics als oceans, viatjar en artèries per raspar la placa o d'altres aplicacions a nivell de salut. Segons diu Michael Levin, que va dirigir el centre, o que dirigeix encara, el Centre de Biologia Regenerativa i del Desenvolupament de la Universitat de Tufts, on es van crear els xenobots. Van començar a fer-ho mitjançant l'ús d'un superordinador per crear milers de possibles dissenys per a les noves formes de vida. La segona part de la investigació va consistir en convertir aquests dissenys en realitat. Van agafar cèl·lules mare d'embrions de granota africanes, les van incubar i després van utilitzar eines increïblement petites per tallar i acoblar en el disseny que l'ordinador havia creat. Això significava que els científics havien unit material orgànic real per crear una forma de vida que mai abans s'havia vist a la natura. I els científics pensen que podran crear versions encara més complexes dels xenobots. Les simulacions suggereixen que hauria de ser possible dissenyar els xenobots amb una bossa en el seu cos, que podrà usar-se com a transport un objecte, per exemple, a administrar una droga mentre es desplacen a través del cos. El disseny de robots a partir de tals materials vius podria conduir a grans canvis en la forma en què s'utilitza la tecnologia. O això és el que diuen els científics. Els robots poden regenerar-se i són completament biodegradables quan moren. A més, poden reparar-se a si mateixos. A diferència dels materials tradicionals, els robots es poden tallar gairebé a la meitat i es tornarien a unir. Després de crear tal monstruositat, els investigadors admeten que hi ha el perill que aquestes es puguin desenvolupar aprofitant-se de formes que ni tan sols entenem, el que porta a conseqüències no desitjades. Si els sistemes es tornen prou complexos, podria ser impossible per als humans predir com començaran a comportar-se. Si la humanitat va sobreviure en el futur, vol sobreviure en el futur, necessitem comprendre millor com les propietats complexes d'alguna manera emergeixen de regles simples, segons les paraules de Levin en una declaració. Aquest estudi és una construcció, una contribució directa per controlar el que la gent té, coses per les quals la gent té por, tal qual coses són conseqüències no desitjades. Estem davant d'una pel·lícula de Terminator? Doncs no ho sé, però la veritat és que tot això fa com una miqueta de llullo, no creieu? Imagineu-vos, no? Un cos de carn, però que per dins té una maquinària robòtica. Mare meva. I entrem en la recta final. El govern britànic demana gent rara per treballar i es presenta... Atenció! Voleu saber? Voleu saber qui es presenta a la feina del govern britànic que demana gent rara? Es presenta Uri Geller! Sí! Sí. Bestioles rares per Downing Street. Dominic Cummings, un dels assessors principals del primer ministre, va sol·licitar la setmana passada en una estranya oferta de treball publicada en el seu blog bitxos estranys, talents diferents per postular-se per treballar al número 10 de Downing Street, la residència oficial del primer ministre al Regne Unit. I sembla que un dels primers a presentar-se ha estat el reconegut psíquic Uri Geller, l'il·lusionista israelià que afirma tenir poders psíquics otorgats per extraterrestres i ha reconegut haver sol·licitat formalment un lloc de treball a l'administració Johnson, argumentant que les seves capacitats serien un avantatge per al govern britànic. Segons el diari The Daily Telegraph, la carta de presentació presentada per Geller diu que la seva carrera en l'entreteniment, va ser una tapadora perfecta per als seus serveis d'espionatge per la CIA i l'FBI. Recordeu que Geller havia treballat tant per un servei secret com per un altre. Uri és 100% seriós sobre assumir un paper en el govern, va dir una font pròxima al psíquic. Reconeix que la seva sol·licitud podria ser una de les més inusuals rebudes per Dominic Cummings, però espera poder veure el valor potencial de tenir a Uri a bord. Està particularment interessat en utilitzar els seus poders per tal d'enfrontar les creixents tensions a l'Orient Mitjà. No obstant això, aquesta no és la primera vegada que Geller s'implica directament en la política britànica. Com ja vam comentar en d'altres programes, el psíquic israelià va afirmar haver ajudat a Theresa May per tal de convertir-se en primera ministra utilitzant el poder de la seva ment. Després també va declarar el seu pla per evitar que May aconseguís el Brexit. En una carta oberta a la primera ministra, Geller va dir que sentia psíquica i molt fortament que la majoria dels britànics eren anti-Brexit i va prometre aturar el procés telepàticament. Geller, que actualment es troba a Israel, vivia a Sonning, Anglaterra, que es troba a prop de la casa de Theresa May. També va afirmar que utilitzaria la seva capacitat per evitar que Jeremy Corbyn arribés al poder. I sembla que ho va aconseguir, ja que el polític britànic va anunciar la seva dimissió el 13 de desembre de 2019, després de ser elegit en primàries. En fi, que podríem tenir Uri Geller treballant oficialment pel govern britànic. Això seria un autèntic show i una autèntica primícia oficial, perquè recordeu que extraoficialment ja havia treballat per d'altres entitats governamentals com la CIA o l'FBI en el seu moment. Uri Geller, quin personatxot! Anem a la nostra recta final, si voleu, amb un altre tema del Ney Mato Grosso. En aquest cas, un tema que té el nom de 1964, també del seu primer disc. Anem a sentir 1964 del Ney Mato Grosso. Endavant!
Cristalizada, vi coisas de puro medo. A escuridão espelhada. Testamento de anjos na madrugada. Vi fogo sob a panela, no forno de uma cozinha. Vi bodas inexistentes de noiva. Assassinadas e peixes no firmamento e tigres no azul das águas, mas não via claramente a circulação das ilhas nos rios e nas vertentes.
Una peli da por. I avui a la secció del final del programa Una peli da por, us porto una sèrie de Netflix. Sí. Estic parlant de The Haunting, que originalment es titulava The Haunting of Hill House, però s'ha quedat en The Haunting. Doncs sona així. The Haunting, com deia, originalment titulada The Haunting of Hill House, és una sèrie de televisió de terror sobrenatural nord-americana creada per Mike Flanagan i es basa en una novel·la homònima del 1959 de Shirley Jackson. La sèrie es va estrenar el 12 d'octubre del 2018 i està composta de 10 episodis. Al febrer de 2019, Netflix va renovar la sèrie per a una segona temporada basada en la novel·la The Turn of the Screw del 1898 de Henry James. Un grup, en el cas de The Haunting, un grup de germans van créixer en el que després es convertirà en la casa embruixada més famosa del país. Ara estan forçats a tornar a estar junts davant de la tragèdia. La família finalment s'ha d'enfrontar als fantasmes del seu passat, alguns dels quals encara guaiten les seves ments, mentre que els altres poden esperar entre les ombres amagats. El Darryl Frank i Justin Falvey, fanàtics del llibre, van rastrejar els seus drets a Paramount Television. Flanagan va ser seleccionat per escriure i dirigir i exercir-se com a productor executiu al costat del seu soci, Trevor Mason. Prodigy per produir una possible adaptació televisiva. Després de presentar la seva idea, es va vendre a Netflix per al seu desenvolupament, el que va conduir a la decisió del seu desenvolupament immediat. Frank i Falvey també són productors executius. La sèrie marca el Flanagan com la seva primera sèrie de televisió com a director. Ell anteriorment va dirigir la pel·lícula original de Netflix, Gerald's Game, una adaptació de la novel·la de Stephen King del 1992 del mateix nom. La seva banda sonora també està molt, molt treballada i és que la banda sonora original composta per Newton Brothers, Artifex aterrir a les persones en pel·lícules com Ouija, l'origen del mal, és un dels punts forts per crear doncs, aquest ambient que et posarà els pèls de punta. No obstant això, la sèrie també ofereix algun que altre detall interessant amb cançons d'artistes com Paula Abdul, Alison Wonderland o Patty Griffin. En fi, una sèrie que està prou xula i de totes les mogudes de terror que hi ha actualment, doncs és així com més, no sé com dir-ho, més intel·ligent, entre cometes. Us la recomano, The Haunting, basada en The Haunting of Hill House. Molt xula, sí? Tota vostra. Marxem fins la setmana vinent. Us espero aquí dilluns d'11 a 12 de la nit a Canal 20 Ràdio. Jo sóc el Dani Castillo i tornareu a sentir Temps Ombrívol, el vostre programa de les mogudes rares. Així que fins la setmana vinent, dilluns d'11 a 12 de la nit, i si voleu sentir la repetició del programa, dissabtes i diumenges de 6 a 7 de la tarda. Fins que arribi el moment, sisplau, sigueu bones persones. Sempre ens hem de comportar correctament i que tingueu també malsons, que sempre estan bé, no?, per espavilar una miqueta en la vida. Fins llavors, petonets, abraçades, i que us vagi molt bé la setmaneta, sí? Endavant! Adeu!